Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 17 de juny del 2023. Ja tenim el sol brillant des de fa dues hores, des que ha sortit poc després de les 6 del matí a Cadaqués i no es pondrà fins dos quarts de 10 de la nit al Canà. I a fe de Déu que ha de brillar perquè, atenció, que avui ve dia de rostisseria. Les temperatures avui seran una mica com les d'ahir, vés a saber, seran un grau més amunt, un grau més avall, però en tot cas ple estiu, amb termòmetres superant els 30 graus fins als 34, 35, 36 potser a Ponent i a l'Ebre. Per tant, calcem-nos després d'una altra nit tropical a la costa que ha costat dormir a moltíssima gent. De seguida el Martí Olivera se'ns ho apama perquè han de venir algunes pluges cap a la tarda vespre, però en tot cas el dia ha de ser calorós, calorós. Avui, aquest matí i de fet tot el dia, torna a ser un dissabte, torna a ser un dia de no desenganxar-se de la ràdio. Avui és el dia que es constitueixen els ajuntaments de Catalunya i de tot l'Estat i, per tant, es plasma, d'alguna manera, el resultat del que van ser les eleccions de fa 3 setmanes. I atenció, perquè avui arribem al dia de la investidura, a les 8:02 del matí, el dia que s'han d'investir nous alcaldes amb dos grans interrogants encara no resolts a aquesta hora. D'una banda, Ripoll. Ripoll no està resolt. Compte que, malgrat s'estava donant per fet en les últimes hores un cordó sanitari contra l'ultradreta independentista de Sílvia Orriols, que ha estat el debat que s'ha estat fent durant 2 setmanes, fa unes hores, entrada aquesta nit passada, hi ha hagut trencadissa entre els partits que volien acordar aquest govern alternatiu, aquest cordó sanitari polític. Ara mateix no hi ha acord a 4, que eren els que es necessitaven per impedir l'entrada de Sílvia Orriols a l'Ajuntament de Ripoll, Junts, Esquerra, CUP i PSC. De fet, hi ha hagut un comunicat dur aquesta nit passada de Junts declarant-se estupefacte perquè Esquerra havia decidit trencar l'acord. Per tant, ara són les 8:03. Ara mateix, Sílvia Orriols acaricia la vara d'alcaldessa de Ripoll, però queden 4 hores per saber-ho. I 4 hores en política municipal sono molto longo, que deia aquell. I l'altre gran interrogant, sorprenentment, és Barcelona. I dic sorprenentment perquè és l'única gran capital de tot l'Estat que es lleva aquest matí encara sense saber al 100% qui serà l'alcalde dels pròxims 4 anys. El més probable, efectivament, és que, i continua sent, que Xavier Trias torni a l'alcaldia amb acord amb Ernest Maragall, acord pràcticament segellat, però atenció que en les últimes hores i aquesta nit passada encara Jaume Collboni no ha tirat del tot la tovallola d'un possible acord in extremis, rocambolesc, complicadíssim, efectivament, però encara possible amb Comuns i PP. Atenció que la premsa espanyola, particularment el diari El Mundo, pressiona sobre aquesta possibilitat. En el seu editorial van a totes amb aquesta qüestió, que Collboni acabi sent alcalde de Barcelona. El PP s'està movent, està cedint per reduir el veto que inicialment havien posat a tots els comuns perquè no entressin a l'Ajuntament. Ara ja podria ser només veto a Ada Colau. I, per altra banda, la pressió també de les últimes hores del PSOE per diverses vies a l'entorn dels comuns, a l'entorn de Sumar, de Yolanda Díaz, perquè mirin d'impedir que l'alcalde sigui Xavier Trias. Queden, en aquest cas, 9 hores per saber el resultat, perquè l'alcaldia de Barcelona no es decideix fins a les 5 de la tarda, però amenacen de ser hores apassionants, de moviments de tot tipus, després del que va passar fa 4 anys. amb un moviment gairebé impossible, amb Manuel Valls donant-li l'alcaldia a Ada Colau, ningú es pot atrevir ja a negar res. Per tant, dia de ràdio, dia de moviments, dia de negociacions in extremis i dia de mirar el mapa del país, també. Un mapa que té molt qüestions significatives que expressen el que va passar a les eleccions i també les negociacions de darrere. D'una banda, Barcelona al marge, un vot de càstig a l'independentisme evident, perd pistonada a tot arreu, especialment en els espais dominats per Esquerra, pèrdua de poder que ha aconseguit succionar bé el Partit Socialista, que és el gran guanyador tant de les eleccions com de les negociacions, perquè el PSC no només ha aconseguit i recuperat algunes de les grans ciutats del país, Lleida, Tarragona, sumades a la gran fortalesa de l'àrea metropolitana, sinó que s'ha beneficiat sobretot de l'absoluta incapacitat de l'independentisme d'acordar amb ell mateix. Barcelona és una excepció, aquest pacte Junts-Esquerra-Trias-Maragall. És un miratge, perquè la resta ha estat una cursa d'empentes i de travetes d'uns als altres i els altres als uns. Si Junts pactàvem amb el PSC per prendre-li la victòria a Esquerra a Roses o a la Bisbal d'Empordà, Esquerra li feia el mateix a Junts, a Tortosa, Sitges o Manresa. Les diputacions de Lleida i Tarragona també, un pacte PSC-Esquerra compensant el pacte a Barcelona de fa 4 anys PSC-Junts. No ha anat això clarament d'independentisme, sinó de no suportar-se en pràcticament enlloc. I el PSC ha estat el més viu, per tant el més beneficiat d'aquesta guerra, aconseguint ser ara mateix el partit més important municipalment de Catalunya. I enmig d'això, el retorn del PP, cas paradigmàtic. Avui Xavier García Albiol recupera l'alcaldia de Badalona amb una majoria absoluta demolidora, una de les més grans i més abassegadores d'entre tot l'Estat. Només és una mica més gran entre les grans ciutats espanyoles la de l'alcalde de Vigo, l'home de les llums de Nadal, Abel Caballero, però darrere hi ha Xavier García Albiol. Per cert, Caballero, un dels grans noms del PSOE a nivell espanyol, perquè en el dia d'avui l'altra gran notícia és que Espanya s'ha tornat de dreta i d'ultradreta. El PP tenyirà de blau l'Estat, manarà una trentena de les 52 capitals de província, en alguns casos amb Vox. De fet, li dona entrada fins a 200 ajuntaments, un bon aperitiu del que pot acabar significant d'aquí un mes les eleccions espanyoles. En tot cas, sigui una cosa, sigui una altra, aquí serem per explicar-ho avui, dia de ràdio, dia d'informació, dia de trepitjar territori, dia de RAC1. Passen 7 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents al compte enrere per la constitució dels ajuntaments a Catalunya amb dos grans interrogants. A Barcelona encara es desconeix qui serà alcalde, encara que el més probable és que Xavier Trias recuperi l'alcaldia amb el suport d'Esquerra. L'altra incògnita és Ripoll, on ahir es va trencar el cordó sanitari contra l'ultradreta de Sílvia Orriols.
Mentrestant, a la majoria d'ajuntaments ja és clar qui governarà la ciutat. A Girona l'alcalde serà Lluc Salelles de la CUP, a Tarragona i Lleida manaran els socialistes també amb alcaldies al PSC a Cornellà, l'Hospitalet, Sant Boi, Sabadell o Santa Coloma. El PP recupera les alcaldies de Castelldefels i de Badalona.
I a la resta de l'estat el PP es convertirà avui en la principal força als ajuntaments espanyols gràcies al suport de l'extrema dreta de Vox. Aniran junts a gairebé 200 ajuntaments, encara que a Palma finalment no hi haurà acord. Madrid es convertirà en una de les 32 capitals de província amb govern popular.
Mentre aquest cap de setmana acomiadem la primavera, entrem en un cap de setmana de molta calor. Ahir va ser el dia més càlid del que portem d'any. Alguns ajuntaments avui avancen l'obertura de piscines municipals i Sant Miquel del Fai torna a tancar per l'alt risc d'incendi fins a mitjans de setembre.
I malgrat la calor, avui va guiar el tanca l'última jornada del Sonar. El Bafarello és cap de cartell del festival per primera vegada després que hi debutés el 2017. L'actuació començarà abans de la mitjanit amb un repertori de hits memorables.
Als esports, el Barça de bàsquet agafa avantatge a la final de l'ACB després de guanyar el primer partit contra el Madrid per 97-88. En un duel marcat pel suport del públic del Palau Blaugrana a Nikola Mirotić. Després que dijous se sabés que el club li vol rescindir el contracte, el pivot montenegrí va rebre ovacions durant tot el partit.
I pel que fa al temps, avui tornarà a fer molta calor amb temperatures que arribaran fins als 35 graus a l'interior. A la costa la xafogó continuarà molt marcada i el sol s'imposarà fins al migdia, però a la tarda descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu i de cara al vespre i la nit també al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
Ara són les 8:09. I el que us dèiem, ho despleguem, perquè quan falten poques hores perquè es constitueixin els ajuntaments, encara hi ha dues grans incògnites al mapa del país, Barcelona i Ripoll. Dèiem, avui és el dia que es formalitzen tots els plens municipals nascuts de les eleccions del 28 de maig. Tres setmanes després, a la gran majoria, grandiosa majoria de poblacions, ja se sap qui investirà en alcalde els pròxims 4 anys. Hores d'ara, però encara queden dues alcaldies significatives per resoldre. Per una banda, Barcelona, la capital del país. Ara mateix, certament, el més probable seria que Junts, que va guanyar les eleccions amb Xavier Trias, recuperi la vara de l'alcaldia i governi amb l'Esquerra Republicana d'Ernest Maragall. Ara bé, els socialistes continuen batallant, no han acabat de tirar la tovallola per aconseguir majories alternatives que facin alcalde Jaume Collboni. De fet, planava sobre l'ambient ahir a la nit encara reunions i trucades d'última hora. Això implica, per aconseguir que Collboni fos alcalde, implica posar d'acord per una banda amb els comuns d'Ada Colau i per altra banda amb el PP. Per tant, moviment molt difícil i molt rocambolesc. De seguida, en tot cas, ho explicarem en detall, però si no hi ha novetats abans, el misteri es resol a les 5 de la tarda. Menys hores, apenes 4, els hi queden a Ripoll per mirar de fer algun moviment que arregli la trencadissa i que aconsegueixi un pacte de tots els partits per fer cordó sanitari a l'extrema dreta. Ahir a la nit va saltar pels aires l'últim intent d'acord entre Esquerra, PSC, la CUP i Junts que apartin Sílvia Orriols de l'alcaldia, de manera que a poques hores per aquest ple, se celebra a les 12 del matí, l'escenari ara mateix és que l'Aliança Catalana és més a prop d'aconseguir l'alcaldia. La majoria absoluta és 9 regidors, Orriols va guanyar en va treure 6, el tripartit d'Esquerra, PSC i CUP necessita els vots de Junts, que és el segon partit a Ripoll, si vol evitar aquest govern d'extrema dreta. Última hora des d'allà, Maria Costa.
En un comunicat, Junts assegura que ahir al matí va haver una reunió entre els de la seva secció local i la d'Esquerra, juntament amb membres de la direcció nacional dels dos partits. Una trobada on, segons expliquen els postconvergents, havien pactat un acord que havien de traslladar després al PSC i a la CUP. Aquest últim partit, per cert, vetat per Junts a les negociacions. La direcció nacional de Junts assegura que la mateixa tarda va rebre una trucada d'Esquerra anunciant que es desdeien de l'acord i que optaven per fer un govern amb el PSC i la CUP, que de fet ja era el pacte inicial que van oficialitzar a principi de setmana. Les tres formacions d'Esquerra ho van fer pública i el vespre, també en un comunicat, insistien que són l'única fórmula possible per encarar un nou govern i evitar que el partit d'extrema dreta de Sílvia Orriols governi. Asseguren que bloquejar i vetar grups polítics democràtics no és el que s'ha de prioritzar i que Ripoll necessita un projecte fort i comú per defensar els drets humans, la pau i la convivència. Un missatge que Junts va rebre, diu, amb estupefacció. De fet, fins a avui mateix asseguren que no donarà a conèixer el sentit del seu vot.
Per tant, ara la situació és aquesta. PSC, Esquerra i la CUP, enrocats en governar ells tres, tot i que no tenen la majoria per tombar Sílvia Orriols, i demanen que Junts els voti. I Junts dient que sense acord a 4 no hi ha acord. Per tant, aquesta és la situació ara mateix. Queden 4 hores per al ple municipal, que seguirem, evidentment, en directe a RAC1 amb la Maria Costa des d'allà, en una programació especial que anirem fent al llarg del matí, per veure si hi ha moviments o no d'última hora que acabin significant una alcaldia o una altra. Bé, Ripoll, que ho resol a les 12 del matí, Barcelona, en canvi, haurà d'esperar a les 5 de la tarda, que és quan comença el ple de l'Ajuntament. Això, per tant, dona unes hores més a les possibles especulacions i moviments de les últimes hores. El PSC encara no ha acabat de tirar del tot la tovallola perquè Jaume Collboni sigui alcalde i eviti la majoria de Xavier Trias. Els socialistes, per tant, encara estan fent moviments i la pressió va creixent a mesura que passen les hores, fins al punt que avui llegim l'editorial del diari El Mundo, una petició directa a Ada Colau perquè faci alcalde Jaume Collboni i que eviti que hi hagi un alcalde independentista a la plaça Sant Jaume. El Mundo diu a l'editorial que la decisió que adopti el PP també ha de ser coherent amb la idea cívica d'Espanya que projecta Núñez Feijóo. I des del PSOE no només pressionen al PP, sinó també a Yolanda Díaz i a Sumar, per tant, a l'entorn dels comuns, perquè cedeixin també. El dirigent socialista responsable de política municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ho plantejava ahir així, directament, o Puigdemont o Collboni.
Queremos hacer un llamamiento, en primer lugar, a Yolanda Díaz y a Ada Colau, para que elijan entre que el alcalde sea un alcalde independentista, que gane Puigdemont, o que sea un alcalde socialista, un constitucionalista, com és el companyero Jaume Collboni.
Doncs pressió important en diversos nivells, tant del PSOE com del PP, com d'una part de la premsa espanyola, perquè Ada Colau, el PP de Daniel Cirera i el PSOE, d'alguna manera, encara que amb la pinça al nas, es posin d'acord i no permetin que sigui Xavier Trias l'alcalde. Tot i que hem de dir que Ada Colau, almenys, o a l'entorn dels comuns, no s'han mostrat favorables, almenys fins a les últimes hores. Sembla que continuen donant l'esquena al que li demana el PSC, i més després que el Partit Popular va dir que recolzaria Collboni per evitar que Barcelona tingués un alcalde independentista. És l'última oferta de Daniel Cirera a Collboni, que tampoc tancava la porta que hi hagi els comuns a dins de l'alcaldia, però ja sense Colau. O sigui, el primer veto era a tots els comuns, ara ja només a Ada Colau, i minimitzant el paper dels comuns al govern municipal. Sílvia Solanes.
Cirera crema els últims cartutxos i demana a Collboni que aconsegueixi els vots dels comuns, que ell ja li dona els seus. Però si fins fa uns dies no volia veure Colau ni els comuns en pintura, ara obre una escletxa i es conforma amb que la fins ara alcaldessa s'aparti i els seus tinguin un paper residual.
No seria el mejor escenario, pero entonces tendríamos que hablar. Yo lo que quiero es que el partido de Colau saque sus manos de todas las concejalías del Ayuntamiento de Barcelona que generan riqueza. Porque con sus manos en esas concejalías han convertido a Barcelona en una ciudad triste, sin inversiones, sin futuro y sin capacidad de liderazgo.
És un escenari que els comuns en cap cas han comprat. Sempre han dit que amb el PP no volen participar de cap equació. Sigui com sigui, els números no donen cap govern en majoria. Trias i Maragall sumarien 16 regidors a 5 de la majoria absoluta i Collboni i Cirera 14.
Hores d'ara, però, en tot cas, com deia la Sílvia Solanes, per la dificultat d'aquest possible acord que implicaria vetos creuats entre comuns i PP, dificilíssim la possibilitat d'aquest acord alternatiu. Hores d'ara, l'escenari més probable, més lògic, més raonable seria que Xavier Trias, com a candidat de la llista més votada, sigui investit alcalde avui. Junts va tancar ahir un acord de govern amb Esquerra, per tant això pràcticament està fet. Aquest matí les militàncies de tots dos partits estan cridades a votar si donen per bo o no un acord que s'ha negociat fins a última hora. De moment se'n sap que Junts ha ofert dues tinències d'alcaldia a Ernest Maragall, per tant Esquerra entraria a l'equip de govern. De fet, segons apunten avui La Vanguardia i El País, Junts assumiria urbanisme amb Damià Calvet, mentre Ernest Maragall es quedaria amb cultura. També diu La Vanguardia que seguretat aniria Jordi Martí, un dels homes de més confiança de Trias, mentre Neus Munté tindria responsabilitat en polítiques de caràcter social. Elisenda Alemany, per part d'Esquerra, seria l'altra regidora amb càrrec al govern municipal. En canvi, no se sap res de com queda l'acord a nivell programàtic, és a dir, en què ha cedit cada partit. Sigui com sigui, el mateix Pere Aragonès, el president de la Generalitat, era optimista ahir mateix.
Estan molt avançats els acords a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui haver-hi també un acord semblant. Per tant, jo de les paraules no em faig cas. El que em preocupo sobretot és dels fets. I els fets és que estem compromesos en fer avançar el país i en fer-ho amb aquells que compartim, doncs, un objectiu, que és que Catalunya disposi d'un estat independent el més aviat possible.
La investidura del nou alcalde i la presa de possessió del regidor serà a les 5 al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I un cop constituït, el nou govern travessarà la plaça Sant Jaume per anar a la Generalitat, on rebrà el president Pere Aragonès. Abans, com dèiem, poden passar coses, perquè no està al 100% definida l'alcaldia, tot i la dificultat, insistim, d'acords alternatius. Això a Barcelona i Ripoll, on els habitants continuen amb aquesta incertesa de saber exactament 100% qui serà l'alcalde o l'alcaldessa. On ja ho tenen clar és Girona. Lluc Salelles serà el nou alcalde i nou home fort, per tant, de la CUP en la política municipal, després que els tres partits independentistes hagin arribat a un acord. Guanyem Girona, Junts per Catalunya i Esquerra, que faran govern conjunt amb Gemma Geis com a vicealcaldessa. El nou organigrama s'estructurarà en àrees compartides en què hi tindran presència regidors de les tres formacions. Destaca una nova regidoria de llengua catalana i un programa amb 64 eixos. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Ajuntament independentista, projecte de ciutat i generositat són els tres pilars que han marcat les converses entre Guanyem Junts i Esquerra per arribar a un acord. El diàleg ha estat clau per vèncer discrepàncies i serrells. El resultat és de l'àrea d'alcaldia, amb Lluc Salelles al capdavant, empenjarà una nova regidoria de llengua catalana que portarà Núria Riquelme de Junts. Gemma Geis, a part de la vicealcaldia, tutelarà l'àrea de promoció econòmica. El republicà Quim Ayats portarà el timó de l'àrea de cultura, esports i educació, a més d'una de les 6 tinències d'alcaldia. El futur alcalde Lluc Salelles assegura que el tripartit és un govern fort, estable i legítim.
Jo crec que la gent entendrà perfectament que un govern que té 17 dels 27 regidors, té tota la legitimitat per governar la ciutat en els propers 4 anys. És un govern que té, els grups municipals que el conformen, si el sumem, té de lluny més del 50% dels vots.
1 milió d'euros per la compra d'habitatge social o reduir fins a un 4% al màxim de pisos que es poden destinar a usos turístics són part de les propostes del full de ruta.
Gràcies, Bàrbara. On també està ben clara l'alcaldia és Tarragona i Lleida, que a partir d'avui tornen a tenir alcalde socialista. De fet, el PSC va ser, d'alguna manera, el gran guanyador de les municipals a Catalunya, amb victòries a les ciutats més poblades, el cas de Sabadell, Santa Coloma, l'Hospitalet, Cornellà, Sant Boi. De fet, els socialistes van ser la primera força en 7 de les 10 ciutats amb més habitants del país. Girona, doncs, com la gran majoria d'ajuntaments, arriba a la constitució del ple amb els deures fets. D'entrada, 37 alcaldies estaven assegurades perquè només s'hi havien presentat una llista. S'hi han de sumar les majories absolutes, tant del PSC com en algun cas d'algun partit independent, com el cas fulgurant de Badalona, on Xavier García Albiol recupera l'alcaldia aquest matí, després hi serem també, i a més en les últimes hores hem sabut que els socialistes també tindran l'alcaldia de Mataró després de renovar el pacte amb els comuns. A més de les victòries electorals, els socialistes, per tant, també han sortit beneficiats en molts pactes municipals en què els independentistes s'han fet la guitza mútuament. Si les coses, per exemple, Esquerra governarà en capitals de comarca com Amposta i Manresa, mentre Junts ho farà a Banyoles o a Sant Cugat del Vallès, a Giró.
Els socialistes van anar a dormir el 28 de maig amb tot de cara per assegurar les alcaldies de Lleida i Tarragona amb les majories còmodes sense alternativa de Fèlix Larrosa i Rubén Viñuales. El PSC té assegurat gairebé tot l'anell metropolità amb força majories absolutes. Sant Joan d'Espí, Sant Adrià, Sant Boi, Santa Coloma, Cerdanyola, Esplugues, i ho té fet també a Gavà, Viladecans, l'Hospitalet, Montcada o Molins de Rei. Tot i la desfeta a Barcelona, els comuns revalidaran l'alcaldia del Prat de Llobregat i el PP centrarà avui totes les mirades a Castelldefels i a Badalona, on Xavier García Albiol tornarà a recuperar l'alcaldia després de la majoria absolutíssima de les eleccions. Pel que fa a Junts per Catalunya, recuperarà l'alcaldia de Sant Cugat després que Esquerra els desallotgés ara fa 4 anys, i el PDeCAT de Marc Solsona mantindrà el seu gran feu, Mollerussa. La CUP, que governarà per primera vegada en una gran capital, Girona, també ha aconseguit prou suports per mantenir l'alcaldia de Berga.
La jornada d'avui també tindrà la imatge del trencament, com dèiem, de la unitat independentista en la Constitució d'Ajuntaments, i és que malgrat Junts i Esquerra asseguraven després de les eleccions que prioritzarien pactes entre ells, la realitat és que el soci majoritari, com dèiem, ha estat el PSC. Són molts municipis en què els socialistes han pactat amb uns o altres, Adrià Santa Susagna, per esgarrapar alcaldies als altres socialistes.
El front unitari que reclamaven Junts per Catalunya i Esquerra finalment ha estat amb el PSC, i és que ha estat el gran aliat dels partits independentistes per fer-se la guitza i treure's alcaldies en què governaven un o l'altre. Per una banda, tenim pactes entre socialistes i Junts per treure alcaldies que fins ara eren dels republicans. Això ha passat a Roses, Calella, Manlleu, la Garriga, l'Ametlla de Mar, la Bisbal d'Empordà i Puigcerdà. Però aquests pactes no han estat exclusius de Junts per Catalunya, sinó que Esquerra també ha pactat amb el PSC per treure alcaldies de Junts. És el cas de Reus, Tortosa, Tar, les Franqueses del Vallès o Manresa, a més de les diputacions de Lleida i Tarragona. Tot això, malgrat la cimera que van fer les cúpules d'Esquerra i Junts a Ginebra, amb Marta Rovira i Jordi Turull, en què van apostar pels pactes entre independentistes després de les municipals. Amb tot plegat, qui surt guanyant més és el PSC, que ja siguin Junts o amb Esquerra, tindran més alcaldies i regidors amb càrrecs de govern.
I, de fet, hi ha hagut un acord aquesta nit passada en la mateixa línia, fent-se l'equip entre Junts i Esquerra, que és Sitges. Sitges estava governada per Esquerra i va haver-hi un triple empat entre Junts, PSC i Esquerra. Junts tenia l'acord amb el PSC i pensava que amb això n'hi havia prou, doncs bé, hi ha hagut negociacions d'última hora d'Esquerra amb la resta de partits que formen part de l'acord de Sitges, i li haurien arrabassat, per tant, l'alcaldia Junts per Catalunya. I una curiositat també, per acabar aquest repàs a la configuració dels ajuntaments catalans, i és Cambrils, que avui no sabran qui és l'alcalde, hauran d'esperar-se fins al 7 de juliol per saber qui té la vara, perquè el partit que va guanyar, Nou Moviment Ciutadà, ha presentat un recurs al TSJ. L'oposició té la majoria, els vol deixar fora de l'equip de govern, però la formació diu que hi va haver irregularitats en el recompte de 4 meses electorals. I ara, per tant, el ple d'investidura no es farà avui, sinó que s'haurà de convocar com a molt tard d'aquí a 20 dies. Això només pel que fa a Catalunya. Lluny d'aquí, les eleccions del 28 de maig van deixar un mapa de l'Estat que avui es visualitzarà tenyit pràcticament de dalt a baix de color blau per les victòries a diverses ciutats i autonomies del Partit Popular. En molts casos, la clau de la governabilitat dels de Núñez Feijó l'ha tingut i la té Vox. Els populars, de fet, han decidit anar de bracet amb l'extrema dreta en pràcticament 200 municipis de l'Estat i en com a mínim 5 capitals de província. També ho faran en comunitats autònomes, com per exemple el País Valencià, on l'anomenada Marea Blava va ser molt significativa. En aquest sentit, una de les notícies de la setmana ha estat precisament el pacte entre PP i Vox per la Generalitat Valenciana, i on també hi ha canvi és a l'Ajuntament de València. Joan Ribó li cedirà avui la vara d'alcaldessa a la candidata del PP, Maria José Català. No s'esperen sorpreses, però Català en aquest cas sí que governarà en minoria amb el suport extern de Vox, on no s'ha arribat a un pacte. Enviat especial de RAC1 a València, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia, Xavi. PP, 13 regidors, Vox 4, la suma en són 17, les esquerres s'han quedat amb 16 regidors. Acaben els 8 anys de governs de coalició entre Compromís i el PSPB. Joan Ribó li passarà el testimoni a Català, que ja va ser alcaldessa del municipi de Torrent. La distància entre els dos ajuntaments és de 10 quilòmetres justos. A més, Ribó serà president de la mesa d'edat per ser el regidor més gran al ple d'investidura. Català no es va amagar durant la campanya, que volia ser la nova Rita Barberà, que va governar a València 24 anys. Ara intentarà governar en minoria amb la necessitat de pactar-ho tot amb Vox per tirar-ho endavant. Ha optat per aquesta fórmula i no per consensuar una coalició com és el cas de la Generalitat Valenciana. El ple arrenca a 10:45 del matí i es preveu que duri al voltant de 2 hores i mitja.
Com deia l'Armenteres, on el PP ha pactat amb Vox ha estat a la Generalitat de Valenciana, no a l'Ajuntament. Doncs bé, l'entesa entre els dos partits va viure ahir un autèntic terratrèmol abans de que tinguin l'acord fet i abans de que es posin a governar. I ja es barallaven ahir PP i Vox a València, i és que Vox ha aprofitat l'entrada a la Generalitat per negar que existeixi la violència masclista. Per un costat, en l'acord entre totes dues formacions ja es suprimia el concepte de violència de gènere i se substituïa pel de intrafamiliar, però és que ahir el diputat de Vox, José María Llanos, que a més té molts números de ser el pròxim president de les Corts Valencianes, president del Parlament Valencià, va afegir més llenya al foc en declaracions de Televisió Espanyola.
La violència de gènere no existe, la violència machista no existe.
La violència machista no existe. El PP va reaccionar ràpidament. Alberto Núñez Feijó va dir a Twitter que sí que hi ha violència de gènere. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va dir també a través d'una piulada que és una xacra amb la qual ni es juga ni es negocia, una picabaralla, per tant, que arriba quan els dos partits no han ni començat a governar. El líder dels populars a València, Carlos Mazón, també remarcava en una piulada i a Twitter que la violència de gènere existeix i diu que el seu govern no farà ni un pas enrere en aquesta qüestió. Mentrestant, el PSOE aprofita per posar-hi el dit a la nafra. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, va acusar el PP de pactar amb els que neguen la violència contra les dones.
Y ese acuerdo efectivamente es muy preocupante. El acuerdo al que han llegado el partido del señor Feijó y el partido del maltratador lo que hace es que suprime las políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, suprime las políticas contra la violencia de género y por tanto lo que hace es ir contra los derechos de las mujeres.
Primera topada, per tant, important dels populars amb l'extrema dreta de Vox després de l'acord per governar la Generalitat Valenciana. PP i Vox, doncs, que han estrenat el pacte del País Valencià barallant-se, els dos partits però estan obligats a entendre's, perquè a partir d'avui governaran plegats a gairebé, com dèiem, 200 municipis de l'Estat. Pactes amb l'extrema dreta que, com dèiem, han permès al PP capgirar alcaldies socialistes. En total governaran 32 capitals de província de les 52 que n'hi ha, entre elles Madrid, on avui el popular José Luis Martínez Almeida renova el capdavant de l'alcaldia, aquest cop amb majoria absoluta. En canvi, el PP governarà en minoria a Palma, on finalment aquí sí no hi acord amb Vox. Madrid, Roger Parciva, bon dia.
Bon dia. A Castella-La Manxa, els pactes de PP i Vox consoliden el poder municipal dels populars. És el cas de ciutats com Toledo, Guadalajara i Ciudad Real, on hi governaran els populars amb el suport de l'ultradreta. És una situació similar a la de ciutats de Castella i Lleó, com ara Valladolid, Ávila i Burgos. Les municipals també van confirmar el canvi total de color d'Andalusia, un feu tradicionalment socialista que ara el PP ha fet també seu. Els populars governaran a partir d'avui 8 capitals de província. En una d'elles, Huelva, ho faran amb els vots de Vox. A Almeria, Màlaga, Còrdoba, Cádiz i Granada ho faran amb majoria absoluta. També absoluta pels populars els ajuntaments d'Oviedo, Astúries, de Santander a Cantàbria, de Logroño a La Rioja i de Múrcia. Pel que fa a l'Aragó, a Osca, el PP té majoria absoluta i a Saragossa i Terol i governarà amb majoria relativa.
Gràcies, Roger. Per altra banda, el PSOE es queda les engrunes. Els socialistes han passat de governar 22 capitals a 9, si no hi ha canvis d'última hora. A part de Catalunya, els socialistes són forts a Galícia, governaran a Lugo, la Corunya i a Vigo també, amb l'ajuda del Bloc Nacionalista Gallec en el cas de la Corunya. També han pactat Pontevedra, encara podrien fer-ho a Ourense. El PSOE també esgarrapa un tros del País Basc, amb govern a Vitoria-Gasteiz, amb el vot, atenció, del PP, que en aquest cas el que vol és evitar un govern de Bildu, que va ser la llista més votada el 28 de maig a Vitoria. I per cert, encara parlant del PP, Vox i el PSOE, atenció a l'escena que es va viure dijous al Parlament d'Andalusia. Quan li tocava intervenir el portaveu de Vox, a la sala va sonar-hi la música del Nodo, molt significativa, i la reacció del president del Parlament andalús, Jesús Aguirre, s'ha fet viral.
Por el grupo parlamentario Vox en Andalucía tiene la palabra don Manuel Gavira Florentino. El de la música, el gracioso de la música, ¿quién es? Don Antonio Ruiz, ¿es usted? Es un grosero. Eso sí, una grosería. Y si uno lo hace, da la cara.
Doncs això és l'emprenyada, perquè quan pujava el senyor de Vox a parlar, doncs bé, li van posar el Nodo de fons. Resulta que aquest senyor, l'acusat d'haver posat la música del Nodo, era el diputat socialista Antonio Ruiz. El PSOE andalús de seguida es va queixar que se l'assenyalés sense identificar realment qui ho havia fet. Finalment, el president del Parlament ha accedit a retirar la paraula gruller del diari de sessions. I malgrat tot això que dèiem, i de la presència i de la potència del Partit Popular i de Vox ara mateix en la política municipal espanyola, arrabassant una pila d'alcaldies i de governs autonòmics al PSOE, el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, continua donant al PSOE com a guanyador de les eleccions del 23 de juliol. La diferència amb el PP, això sí, és mínima, només mig punt. Avui els socialistes obtindrien, si fos tal com diu el CIS, el 31,2% dels vots davant el 30,7% dels populars. Segons aquest sondeig, Pedro Sánchez es podria mantenir a la presidència perquè les esquerres tindrien el 45% de les paperetes i PP-Vox 41%. La clau la tindrien, en tot cas, de nou, els independentistes i nacionalistes. Per tant, Esquerra, Junts, PNB, Bildu, perquè la pregunta concreta de qui voldrien que fos el pròxim president del govern espanyol, els enquestats aposten per Sánchez, 25% davant de Feijó, el 20%. Mentrestant, es va configurant també el tauler polític de cara a aquestes eleccions, amb les candidatures, amb gent que entra, amb gent que surt. Ahir van conèixer una baixa sonada, és el del fins ara líder de Podem al Congrés, Jaume Asens, que ahir va anunciar que abandona la política. Asens, per ara, no vol fer declaracions, ho va anunciar en un comunicat, diu que els canvis de lideratge són necessaris, que calen noves persones que connectin millor amb els temps actuals, i per tant no liderarà el número 1, la primera posició de la candidatura de Sumar a Barcelona. Serà, en tot cas, la número 1, la seva número 2. A les passades eleccions, Aina Vidal. La resta de la llista estarà farcida de noms que formaven part del govern d'Ada Colau, el cas de Gerardo Pisarello, de Galapín, que aniran de números 2 i 3, a més de l'Eloi Badia. Pel que fa a la resta de candidats per Barcelona, repeteixen Meritxell Batet com a cap de cartell del PSC, Gabriel Rufián a Esquerra i Míriam Nogueras per Junts. Per cert, després d'anunciar-se que Nogueras tindria de número 3 Eduard Pujol, també s'ha sabut que la número 2 serà Pilar Calvo, diputada. Qui encara falta per anunciar el cartell de Barcelona és el PP. I pel que fa a Madrid, ara que parlàvem del comiat de Jaume Asens, avui pendents també del Consell Ciutadà Estatal de Podem. I tindrem un ull, també tan bon punt comenci a les 11, perquè allà sí que poden passar coses amb l'objectiu de pressionar Yolanda Díaz, que quedarà tot just un dia i mig per tancar les llistes, perquè miri d'aixecar els vetos a la ministra Irene Montero i el portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique. Aquesta és la situació política, tant a Catalunya com l'Estat, en el dia que es constitueixen els ajuntaments a tot arreu. Passen ara 3 minuts de 8:45. Evidentment, RAC1 farà programació especial aquest matí des de 11:45. Ja des de les primeres hores del matí serem a tot arreu per mirar d'explicar-vos el que hi succeeixi en aquestes constitucions dels ajuntaments, i a partir de 16:45 de la tarda amb programació especial combinada entre Via Lliure, informatius i els esports, per veure què és el que succeeix a l'Ajuntament de Barcelona. Més enllà d'aquesta qüestió, l'últim cap de setmana de primavera, recordeu que l'estiu comença a partir de Sant Joan, la setmana que ve, Doncs bé, aquest últim cap de setmana de primavera comença amb molta calor. Ahir va ser el dia més càlid del que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de fins a 35 graus a Ponent i a la Vall d'Ebre. De fet, ahir els termòmetres ja van arribar a aquest punt, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre i a Mar Roig, al Priorat. És, sens dubte, aquests dos primers dies, la primera gran calorada de l'any. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques? Com ha d'anar això d'avui?
Doncs sí, pendents del termòmetre, que s'ha d'enfilar tant o més que ahir, fins i tot en alguns punts de l'interior, per tant, interior de l'Alt Empordà. De fet, la bona part de les comarques interiors de Girona, de les Terres de l'Ebre, del Pla de Lleida, a la Conca de Tremp, al Priorat, en aquestes zones les temperatures per sobre dels 30 graus i puntualment, com va passar ahir, a prop d'aquests 35 o 36. De moment, la temperatura màxima d'aquest 2023 provisional la vam tenir ahir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 36 graus, però 35 i mig al pantà de Riba-roja d'Ebre, a la mateixa comarca, al Marroig, a la comarca veïna, al Priorat, 35 graus, 34 a Escó, 34 a Torroja, al Priorat, per tant, són molts valors de 33-34 graus a les comarques interiors que s'han de repetir avui, no tant a la costa, però clar, aquí amb molta sensació d'aixafogó, amb aquesta humitat, tenim nits tropicals ja a Barcelona, en portem 11, des de la primera, que va ser el 6 de juny, només hi ha hagut un dia en què s'ha baixat lleugerament al Raval de la marca dels 20 graus, per tant, nits ja de mal dormir a la capital catalana, que aniran a més, es poden mantenir, tot i que sí que demà afluixarà una mica aquesta calor.
L'entrada de l'estiu, que ja s'ha produït abans de que arribi astronòmicament la nova estació. I amb la vista posada aquesta calor, gràcies Martí, i la que seguirà durant tot l'estiu, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai tanca el públic fins al cap de setmana del 16 i 17 de setembre per el risc d'incendi forestal. I davant d'aquesta primera calorada de l'any hi ha també ajuntaments que han avançat l'obertura de les piscines municipals perquè serveixin de refugis climàtics. És el cas de Berga, on les piscines obren avui, una setmana abans del que és habitual. El mateix passa a Sant Martí Sarroca, al Penedès, Castellfollit de la Roca a la Garrotxa, i de fet a Castellfollit obren aquest cap de setmana de forma excepcional. Els alcaldes dels dos municipis, Sònia Jansà i Miquel Reverter, han explicat la decisió a RAC1.
Fa molta calor, el lleure en famílies o de qualsevol persona doncs és molt complicat. Aquest any hem optat per avançar el servei.
Què ens hem plantejat aquest any de poder-lo obrir una setmana abans? Doncs bàsicament perquè preveiem que doncs aquesta calor i aquest canvi climàtic i aquestes, diguéssim, temperatures que no són normals, ajudessin una mica a pal·liar, diguéssim, o començar abans que els veïns poguessin disfrutar de la piscina.
Doncs així es presenta un cap de setmana d'altíssima calor. 6 minuts per damunt de 8:45. I aquesta mateixa calor que no impedirà avui que PortAventura estreni la nova atracció inspirada en el videojoc i la pel·lícula Uncharted. És la primera muntanya russa del parc que estarà sota cobert. Això permet que gairebé tot el recorregut de l'atracció es faci a les fosques. És una inversió, atenció, de 25 milions d'euros i que consolida l'aposta dels accionistes per mirar de superar els 5.300.000 habitants visitants anuals. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, sí, és una atracció diferent a totes les atraccions que tenia fins ara a PortAventura. A les sensacions pròpies d'una muntanya russa s'hi sumen els efectes especials i les imatges més pròpies dels videojocs. Hi ha 5 acceleracions i la sensació de velocitat es multiplica i molt perquè no hi veus o hi veus molt poc i no saps cap on et portarà Uncharted, dins d'una muntanya artificial al Far West. Els primers en provar-la, la majoria entusiasmats.
Vas tranquil, penses, vinga, ara vindrà una accelerada. No, en sec t'afrenen, te donen la volta, te posen de costat, te llencen de costat i és una atracció bastant familiar.
M'han enredat, eh? O sigui, m'han dit que aquí pujaven crios, que això era molt familiar, que i estava indecis, ja dic, vinga, va, pujo. I se m'han pujat per corbata, amb perdó, eh?
El recorregut dura una mica més de 2 minuts. Després de l'estrena mundial d'ahir, a partir de les 12 d'avui s'obrirà al públic.
Ara no m'ha quedat si és familiar o no és familiar. Després, quan connectem amb l'Esteve, ja li preguntarem. Passant 8 minuts de 8:45 del matí, també amb aquesta calor, avui el sonar tanca amb Bad Gyal pujant encara una mica més la temperatura. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Bad Gyal, la de Vilassar de Mar, que és la cap de cartell del festival Sonar avui, arribarà a l'escenari poc abans de mitjanit amb cançons com Chulo, com Blin Blin, com aquest Fiebre. També hi haurà el veterà del festival, Eric Pritz. L'alemany que porta un dels espectacles més impactants del festival fent un show 3 dimensions. Però ells dos a banda, ahir el rei de la Fira de la Gran Via va ser Aphex Twin. El misteriós artista que va fer vibrar l'escenari en un espectacle que va durar 1 hora i mitja, Marc Simon.
Aphex Twin va demostrar una vegada més ahir el sonar perquè es considera un dels referents de la música electrònica. El discjòquei irlandès va tornar a visitar els escenaris del festival després de 13 anys i va deixar els assistents bocabadats amb un show audiovisual mogut per un techno d'allò més estrident. Sobre l'escenari, un cub amb pantalles i un espectacle de llums i làsers van acabar de guarnir el concert. Això sí, d'ell només se'n veia la silueta. Ahir va ser el primer dia on va haver sonar de dia i sonar de nit, i el plat fort del de dia va ser el set de The Blessed Madonna, que com el festival també complia 30 anys sobre els escenaris. Altres noms que van deixar una forta petjada van ser els discjòqueis Peggy Gou i Bicep, o un dels que va tancar la segona jornada, Solomon. Pel que fa avui, el més sucós vindrà la nit. Tocarà moure el cul i molt el ritme de la catalana Bat Gyal, però també a Malith o la Zoe. I pels amants de l'electrònica, el festival acabarà d'allò més amunt amb els shows del veterà Eric Pritz, que presentarà un concert immersiu, o dels discjòqueis Amelie Lenz i Ángel Molina, que seran els encarregats de posar punt final a aquesta 30a edició del festival.
Ahir, per cert, que també va haver-hi sonar més de, com hi ha habitualment cada cop que hi ha el sonar, la trobada per reflexionar, en aquest cas, més que gaudir de la música, reflexionar sobre creativitat, i una de les xerrades més interessants va ser la intel·ligència artificial, va ser un dels temes importants d'aquestes trobades del sonar més de, precisament el dia en què s'ha sabut que els premis Grammy han introduït una nova norma per evitar que es puguin premiar artistes que fan servir la intel·ligència artificial. Concretament, han actualitzat el reglament a un punt que especifica que només els humans poden optar als premis Grammy. I de la calor que es va viure ahir al sonar, i la que es viurà avui, a la del Palau Sant Jordi, Maroon 5 va convertir el recinte ahir en una gran pista de ball. Adam Levine i la seva banda van pujar a l'escenari barceloní al ritme d'aquesta encomanadíssima Move Like Jagger, que sentim de fons, i el concert, que va durar dues hores, van encadenant èxit rere èxit, com aquest. Aquest This Love, o també Sugar. Tot plegat davant de 17.000 persones que ahir es van aplegar al Sant Jordi. També hi era Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. Passaven pocs minuts de 3:15 del vespre quan els llums del Sant Jordi es van apagar i Maroon 5 va pujar a l'escenari. Feia 8 anys que els nord-americans no visitaven Barcelona i des del primer moment van deixar clar que el concert seria tot un viatge en el temps a través dels grans èxits de la seva discografia. I és que 21 anys de trajectòria donen per molt. Girls Like You, Payphone, Sugar, She Will Be Loved són algunes de les cançons que van ressonar al Palau Sant Jordi com si estiguessin programades per una llista de reproducció, amb pràcticament cap intervenció d'Adam Levine entre tema i tema. El cantant va pujar l'escenari amb una energia desmesurada i durant les poc més de dues hores de concert no va parar quiet ni un minut. Amb el seu falset característic i el seu tors tatuat, que va deixar nu en més d'una ocasió, Levine va buscar la proximitat del públic malgrat defensar un concert que no va sortir de guió en cap moment. Tot i això, el públic va vibrar i va quedar clar que la discografia de Maroon 5 forma part de la banda sonora de tota una generació.
Passen ara 3 minuts, d'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 9 del matí. Deixant de banda totes aquestes qüestions, en plana internacional, els guardacostes grecs preveuen que l'operació de recerca i rescat de l'embarcació enfonsada a les costes gregues continuï més enllà de les 72 hores habituals, segons l'agència Europa Press. Des de dimecres, però, no s'ha localitzat ni més supervivents ni més víctimes del naufragi. Les dades oficials continuen sent 104 rescatats i 78 morts. Tot i això, cada cop es coneixen més detalls d'aquest enfonsament que permeten reconstruir una gran tragèdia. Les diverses investigacions que s'han posat en marxa arran d'aquest accident fan que el relat de la Guàrdia de la Costa Grega no coincideixi amb el de les organitzacions que van estar en contacte amb els migrants. Segons Nacions Unides, aquest pot ser el segon naufragi més mortífer que s'hagi registrat mai. Ens ho explica des d'Atenes Anna Montravet. Anna, bon dia.
Bon dia. Els guardacostes hel·lènics haurien ignorat la demanda d'ajuda, segons una investigació del diari grec Salomon. Els agents s'han justificat defensant que quan demanaven a l'embarcació si necessitaven suport, la tripulació ho negava, dient que només volien arribar fins a Itàlia. Contràriament, l'organització Alarm Font va rebre una trucada demanant ajuda des del vaixell. L'ONG va escriure a la Guàrdia Grega oferint el número del contacte, però els hel·lènics no es van mobilitzar fins que l'embarcació es va enfonsar. El cap dels guardacostes, Nikos Alexiou, va dir a la televisió estatal RT que havien intentat amarrar el vaixell, lligant un acord. Alto. Però la situació va provocar que hi hagués un disturbi i que la gent s'acabés desbordant. Per la seva banda, l'Organització Internacional per les Migracions i ACNUR van demanar ahir de bracet una acció urgent i decisiva per evitar més morts al mar després d'aquesta tragèdia, que és la pitjor dels darrers anys.
Gràcies, Anna. I mentrestant, als Estats Units, un informe conclou que la policia de Minneapolis abusa de la força i discrimina els ciutadans negres de manera sistemàtica. Són resultats d'una investigació del Departament de Justícia nord-americà desencadenats a partir de l'assassinat de George Floyd l'any 2020. La investigació no buscava avaluar només el comportament de Derek Chauvin, la gent condemnat per haver matat Floyd, sinó el cos de policia de la ciutat en tot el seu conjunt. I en plana de successos a casa nostra, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, proposa endurir les penes per traficar marihuana. Considera, de fet, que hauria de ser un agreujant per delictes associats amb aquesta droga. Ho argumentava així ahir en un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Europa.
No pot ser que per agafar la llum, perquè no pots pagar la llum, o per fer un cultiu de marihuana, la pena sigui la mateixa. No pot ser que ocupar un pis per tenir una vivenda que no pots pagar o per cultivar marihuana, sigui la mateixa pena.
Aquesta baixa penalitat és un dels factors, no l'únic, que han convertit Catalunya en el gran planter europeu de la marihuana, i això deriva en molts altres problemes de seguretat, com enfrontaments entre bandes i un increment de la corrupció. I pel que fa a les agressions sexuals comeses per menors a Badalona, de què n'hem parlat tant, el conseller creu que el codi penal no és la solució, i en aquest sentit considerava demagògica la proposta de Xavier García Albiol.
Si la principal i única idea que té per resoldre aquest problema és aquesta, no anem bé. És molt més complex. La superficialitat i el simplisme serveix per recollir vots, però no per resoldre cap problema.
A Badalona, recordeu que els Mossos han augmentat la presència en alguns barris, escoles i espais on s'han produït algunes d'aquestes agressions. I mentrestant, ara que parlàvem d'agressions masclistes, atenció que el 7% de les treballadores de presons catalanes han patit abusos o agressions sexuals de companys de feina. Un 4% diu que almenys un cop han sigut casos de violència física, com empentes, bufetades o llançament d'objectes. El 90% d'aquestes agressions, però, no es denuncien, i Judit Vila, ara el Departament de Justícia, vol impulsar una campanya perquè no queden impunes.
Les dades són d'una enquesta que la Conselleria de Justícia ha fet per primer cop entre la plantilla de presons i centres de justícia juvenil. Entre el 16 i el 21% de les treballadores assegura haver rebut algun tipus d'assetjament a la feina, des de difondre rumors de la seva vida sexual fins a tenir por de quedar-se sola amb algun company. En un de cada 5 casos, qui exercia la violència masclista va ser un superior de la dona. La directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Encarna Bodelón, lamenta que bona part d'aquests delictes quedin sense denúncia.
És un problema que ens trobem en tot l'àmbit laboral. La majoria de les dones en el nostre país no denuncien l'assetjament i les formes de violència masclista a la feina, i en el cas del nostre estudi ens trobem que el 90% de les dones no van denunciar aquestes agressions.
És per això que el departament assegura que promourà el coneixement dels protocols d'actuació davant d'aquests casos i millorarà l'acompanyament a les víctimes.
Passa un minut de 3:45 del matí, i com s'apuntava ahir, l'obligació de dur mascareta a hospitals i centres d'atenció primària podria tenir els dies comptats. Les comunitats autònomes ho han de debatre a la pròxima trobada del Consell Interterritorial de Salut, que es farà abans que acabi el mes de juny. Ara bé, en cas que s'aprovi, encara Aurora Rodríguez, hauran de passar alguns tràmits més fins que es retirin.
Alguns territoris com Catalunya ja fa mesos que van demanar que portar la mascareta en centres sanitaris deixi de ser obligatori i passi a ser una recomanació. El Ministeri de Sanitat ho posarà finalment sobre la taula aquest mateix mes. Ho explicava ahir el ministre José Manuel Miñones a Ràdio Nacional d'Espanya.
Cada vez estamos más cerca de ese día en que sea recomendado y no como obligatorio. Tendremos, antes de que termine este mes, pues una reunión del Consejo Interterritorial en donde trataremos este asunto, y a partir de ahí que sean los expertos los que nos digan cómo hacerlo, si de forma prolongada o ya hacerlo de forma definitiva o si hacerlo también de forma escalonada.
El ministre, però, deixa clar que més enllà del que hi digui la Comissió Interterritorial, la decisió final la prendran els experts del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.
En plana de successos, continua la recerca de la dona desapareguda a Ullastrell, al Vallès Occidental, durant la riuada que va haver-hi dimarts.
Se sospita que anava al cotxe amb el veí d'Esplugues, que ja es va trobar mort dimecres. De moment, dijous, es va trobar una peça de roba seva a més de 3 quilòmetres de distància d'on es va localitzar el vehicle, a la Riera de Gaià. Els bombers creuen que el cos de la víctima podria haver quedat enterrat o encallat a les canyes. Els equips d'emergències fa 2 dies que han intensificat la recerca del cadàver. Avui els esforços se centraran a pentinar la llera del riu Llobregat des de Martorell fins a la desembocadura.
I el govern ha activat un protocol especial per fer fugir un os al Pallars Sobirà.
Això després d'haver detectat l'animal al port de la Bonaigua de forma contínua des del 8 de juny, concretament a la carretera C28, al seu pas pel terme municipal d'Alt d'Àneu. I és que l'os cada cop s'ha mostrat més confiat amb els curiosos que el gravaven o s'hi acostaven. Per evitar ensurts o accidents, s'ha decidit actuar per fer-lo marxar de la zona. Es farà amb pilotes de goma i cartutxos que fan soroll.
I han desarticulat una organització criminal europea amb ramificacions a Girona per haver evadit 38 milions d'euros en impostos.
Feia operacions de compra-venda de cotxes i s'estalviava pagar l'IVA. L'operació s'ha fet conjuntament a 7 països. En total, l'organització va arribar a moure un volum de negoci fraudulent a través d'un entramat d'empreses per un valor de 225 milions. Se'n va començar a sospitar per primer cop a Itàlia quan es va detectar una gran compra-venda d'automòbils als qui van pagar l'IVA que pertocava.
I un apunt més en plana de successos, els familiars del bomber Joan Liébanes manifestaran avui al migdia davant la seu del Departament d'Interior per reclamar que aclareixin les causes de la seva mort. El bomber va morir avui fa 2 anys mentre treballava en l'extinció d'un incendi en una nau de Vilanova i la Geltrú. Tot i que les primeres hipòtesis apuntaven un cop de calor, familiars i sindicats consideren que hi ha massa serrells oberts. Anna Salvador.
La mort de Liébana va generar força polèmica perquè els companys no el van trobar a faltar fins al cap d'una hora i quan el van localitzar a l'interior de la nau ja era mort. El cas està judicialitzat perquè la família també ha denunciat deficiències en els equips de respiració. El bomber i coordinador sindical de Comissions Obreres, Marc Guix, explica que ara tenen equips nous amb funcions per evitar que un fet així es repeteixi. N'ha parlat a RAC1.
Des de la mort d'en Joan Liébana s'han canviat els més vells i s'han canviat algunes màscares. Ara sí que és veritat que tots els equips de respiració autònom tenen el body que a la que hi ha una miqueta d'inactivitat, sona i sona molt fort, no? Però ara també s'ha passat a una inactivitat molt curta, no? Que si estàs uns segons ja comença a pitar molt fort. I aleshores això està bé, és una garantia de seguretat.
Tant sindicats com familiars creuen que la Generalitat ha fet com si sentís ploure amb el cas. Demanen que s'investigui en profunditat i que assumeixin responsabilitats.
10 minuts i a les 9, de seguida la resta de la informació cultural, l'agenda del dia i, per altra banda, el retorn per tots els que siguin, per tots els que tingueu criatures a casa, el retorn d'una de les grans sèries d'animació japoneses al Club Super 3, que és One Piece. Ja té data. De seguida us expliquem.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Pit de pollastre sencer ara per 3,39, t'estalvies un 19%. I 3 quilos de patates per 3,19, t'estalvies 1 euro. El quilo et surt a 1,06. Lidl, marca la diferència.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Busques un total look icònic per als teus festivals d'estiu? Aprofita els descomptes extraordinaris de la Roca Village. Ara les firmes més cool com Pinko, Karl Lagerfeld i Timberland amb fins al 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village perquè gaudeixis d'una experiència de shopping inoblidable i dels nostres descomptes extraordinaris.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El teu cotxe amb etiqueta sostenible més a prop que mai. Vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 300 vehicles garantits i a preus excepcionals. El 17 i 18 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Més info a firavovilanova.cat.
RAC1 presenta...
El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 8 a 12, el món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, el món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un.
6 minuts per arribar a les 9 del matí. Pels que tingueu criatures a casa, si algunes d'elles estan escoltant, o pels que ja tingueu una certa edat però us agradi el manga, l'anime, l'animació japonesa, d'aquí a 15 dies mal comptats torna al Super 3 en català una de les grans sèries d'animació de tots els temps, One Piece. Serà el dia 3 de juliol, l'estrena al Super 3, segons va anunciar ahir el canal. Es podrà veure a la televisió i a les plataformes del Super 3. La primera temporada de la sèrie, 61 capítols, disponible al juliol. Els 72 capítols de la segona, a partir de l'agost i el setembre, més sagues de la sèrie, que té més de 1.000 capítols. Basada en un còmic de l'any 97, One Piece és la sèrie més venuda de la història del manga. Va aterrar TV3 al març del 2006 i es va deixar d'emetre 8 anys després, l'any 2014, però, insistim, una de les sèries més seguides de la història del Super 3. I encara parlant de televisió, ja sabem el nom del nou programa d'Andreu Buenafuente a TV3. Es dirà Vosaltres Mateixos. No s'estrena a la televisió convencional, sinó a la plataforma de streaming de Televisió de Catalunya. Segons el diari Ara, el còmic i presentador ha tancat tot just aquesta setmana el seu fitxatge per TV3 per fer un programa d'entrevistes a personatges anònims que començaran a buscar a partir d'aquesta pròxima setmana. El presentador ja va tornar, recordeu, a Televisió de Catalunya aquesta temporada per Sant Esteve, però ara TV3 confia que el seu ganxo, insistem, fora de la televisió convencional, sinó a plataformes, li serveixin per posicionar la nova plataforma. I més enllà, des del punt de vista musical, més enllà de l'electrònica i de l'experimentació del sonar, aquest cap de setmana hi ha molta música a Catalunya, començant per Alejandro Sanz. El cantant ha venut totes les entrades pel seu concert d'aquesta nit al Palau Sant Jordi, fes part d'una extensa gira amb més de 60 concerts per tot Espanya, Estats Units i Mèxic. A Barcelona oferirà un espectacle de dues hores, més de dues hores, en què interpretarà alguns dels temes més nous, però també un bon repàs als èxits de la seva carrera. Evidentment, el Corazón Partido, però també de molts altres que han fet que Alejandro Sanz sigui un dels músics espanyols de més èxit, 25 milions de discos venuts, 4 Grammys. I avui també actua a Barcelona un altre cantautor espanyol d'èxit, Andrés Suárez. Será que lejos de aquí. Serà al Palau de la Música, el Musicallec, dins la programació del Guitar BCN. Avui, però també, la festa continua a Vic amb el Cabró Rock. La segona i última jornada del festival té com a grans protagonistes els Stay Homes, que just ahir publicaven nova cançó amb els Tiets. Avui, però, també hi ha altres noms veterans al cartell, com els Zoo. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al grill, po, sé que está pasando mal. Però també hi ha lloc per nous valors, com Triquell. Canviaré aquesta festa, la moguda és aquesta, que arribo jo i te la diu amb la nova TV. El Festival d'Osona, que tanca avui la tercera edició, aquest Cabró Rock convertit en un dels referents de la música en català, si preveu que hi hagin assistit en dos dies 12.000 persones. Mentrestant, avui a Lleida sona la música de la Casa Azul. El grup de Guille Milky Way, que serà el Magnífic Fest, a la nit més indi del festival instal·lat al recinte de les Firetes. A més de la Casa Azul, també hi actuaran els murcians Viva Suècia i els argentins Miranda. I de la Terra Ferma a Lleida, al Mar de Tarragona. Avui que arrenca el port de la ciutat del festival Racons de Mar, en què durant dos dies hi haurà música com la dels lleidatans Selva Nua, que sentim de fons en espais emblemàtics del recinte portuari, com el Far de la Banya, l'Escala Reial, les grues històriques del Moll de la Costa i l'amfiteatre de la Marina de Port Tàrraco. En aquests escenaris també hi actuaran avui Clara Gispert, Ramon Mirabet i Joan Reig.
A A Conforama ens avancem a les rebaixes amb un 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 20 de juny. Ja a botigues i a conforama.es.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Pit de pollastre sencer ara per 3,39, t'estalvies un 19%. I 3 quilos de patates per 3,19, t'estalvies 1 euro. El quilo et surt a 1,06. Lidl, marca la diferència.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
Com la terrina de 500 grams de cireres per només 2,99 euros la terrina.
I ara, a més, tens un 50% en la segona unitat amb moltíssims productes d'alimentació, drogueria i perfumeria.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la península i Balears.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brisut.
Aprofita l'oferta.